Sovint ens agrada presentar aquest espai com un break, com un petit parèntesi per deixar enrere el brugit diari, la vida quotidiana i fer aquest KitKat tan recomanable de la mà del Pere Martí i amb la filosofia com a protagonista. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Què ens proposes abordar avui?
Doncs, mira, avui potser et sorprendré.
Aviam.
Proposant-te un tema que, doncs, segurament no esperaries que fos un tema propi d'un espai com aquest. Perquè què podem dir de la ignorància? Si la ignorància justament és la manca de coneixement, no? En el prefaci d'aquest llibre comentarem, diu: un amic meu s'imaginava un llibre que parlés de la ignorància com un llibre amb les pàgines en blanc. Però, en canvi, la ignorància no ha estat pas un tema que no hagi tingut interès al llarg de la història. Si anem als clàssics, trobem moltíssims exemples. Per exemple, en Plató, en un dels seus diàlegs coneguts, que és el diàleg amb el sofista Menó, ja apareix aquest jugar amb les paradoxes al voltant d'aquest tema. Quan Sòcrates, en aquest diàleg, pressiona a Menó i el fa adonar que és un ignorant, al final aquest li retreu a Sòcrates: bueno, doncs, a veure, ensenya'm, perquè veig que aprendre pel que em dius és impossible, perquè si aprens el que ja saps, en realitat no aprens res, perquè ja sabies això. Però com ho pots fer per aprendre el que no saps si no saps què és allò que vols aprendre? Per tant, sembla que sortir de la ignorància és bastant complicat. I si anem al propi Sòcrates, ja saps que la seva frase més famosa és aquella de "només sé que no sé res". És a dir, Sòcrates afirma: soc savi perquè sóc un ignorant.
Que quedem.
I a més ho sé que sóc un ignorant. I una mica més endavant trobem un escriptor genial, poc conegut, Nicolau de Cusa, que en una obra titulada De docta ignorantia ens adverteix com més aprofundim en el coneixement, més aprofundim en el coneixement de la nostra ignorància. És a dir, cada vegada que augmentem el coneixement, això ens permet també adonar-nos de fins a quin punt arriba allò que ignorem. Per tant, la ignorància no ha estat pas, diguem-ne, no ha estat pas poc present al llarg de la història. Però si m'he plantejat aquest tema per parlar-ne avui, en part és responsabilitat teva.
Ai, ai, ai.
Perquè recentment em va recomanar una obra de teatre i, a més, s'hi ha afegit la publicació recent d'un llibre sobre aquesta qüestió. Una obra de teatre, per cert, que gràcies a aquesta recomanació teva vaig anar a veure i vaig gaudir de manera, doncs, extraordinària.
Me n'alegro.
T'ho agraeixo. D'acord, aquesta recomanació. L'obra és Voltaire, Rousseau, La disputa, en la qual el senyor Flotats, doncs, fa una actuació com totes les seves extraordinària. Jo el recomano a qui pugui anar-la a veure, perquè, per dues raons: per veure aquest monstre de l'actuació, que encara ens dona molt de satisfaccions, i veurem fins a quin moment continua a dalt dels escenaris, i després perquè l'obra, doncs, només pel fet de veure en Flotats ja val la pena, encara que el text no fos tan sucós com ho és aquest, que ens planteja un combat fictici entre els dos potser més importants il·lustrats de l'època, Rousseau i Voltaire, que tenien algunes discrepàncies de fons en alguns temes, que, recordem, la il·lustració és un dels fonaments des d'on s'alça la nostra societat. Per tant, no són temes que hagin caducat ni molt menys. Però pel que a nosaltres ens interessa avui, hi ha en aquesta obra un debat molt, molt central sobre el tema de la ignorància i la cultura i la seva relació conflictiva respecte a la felicitat i l'honestedat. No faré spoilers perquè no voldria que desmotivés ningú per anar-la a veure. Només dic que un identifica la ignorància amb la mirada neta, l'honestedat i la felicitat, i l'altre amb la superstició, la crueltat i la manipulació. Deixem
l'obra
i anem a aquest llibre que deia que s'ha publicat recentment, un llibre insòlid, perquè potser una mica acadèmic pel meu gust, però molt complet en les seves anàlisis i que té aquesta originalitat de posar el focus en la ignorància com a tema per si mateix, no com a residu que queda després de que el coneixement vagi avançant en la via aquesta, diguem-ne, cap al progrés. I per això doncs, és un llibre que doncs, és original, insòlid, i que val la pena donar-hi una ullada, perquè, evidentment, les seves 500 pàgines desmenteixen la cita del començament. Es poden dir moltes coses, i algunes poc conegudes, o que no s'han tingut gaire en compte, sobre el tema de la ignorància. No farem el resum del llibre, és impossible, però sí que aprofitarem alguns dels seus plantejaments per rastrejar com la ignorància ha jugat papers diferents al llarg de la història, i les juguen al nostre entorn social, normalment lligada a la mala premsa, però no sempre. I això també doncs, ens permetrà veure aspectes de la ignorància que ens poden arribar fins i tot a sorprendre.
Com es titula el llibre?
La ignorància.
Tal qual, eh?
Bé, una història global seria el subtítol, per indicar que té més un caire de recull que no d'anàlisi, diguem-ne, pròpiament metafísic sobre el tema. Per començar, però, m'agradaria citar una anècdota que jo recordo especialment. Alguns dels oïdors potser la recordaran, altres si són més joves potser no, però la poden trobar fàcilment a YouTube. Un dels primers programes del Cracòvia que iniciar-se aquest amb un gag genial. Els tres jugadors del Barça, encapçalats pel Messi, arriben al vestidor i obren la taquilla buida de l'Oleguer. L'Oleguer, no sé si ho recordes, era un jugador que el van fer fora per escarrenosi, Depe.
I va, deixar, sona,
va sí. desaparèixer del món aquest mediàtic dels futbolistes. I allà, doncs, obren la taquilla i troben una cosa misteriosa. Tots s'espanten. Què és això? Un llibre.
Llegia.
Un llibre. Llavors criden l'entrenador, el Guardiola, que és l'únic que hi entén d'aquestes coses, i li pregunta, això com s'engega? I Guardiola es diu, no, home, no, això no s'engega pas, que això és per llegir. I llavors apareix la memorable expressió de Messi que diu, però, míster, què és llegir? Bé, aquest seria un gag en la línia, diguem-ne, habitual, no? Un cert descrèdit de la ignorància. Però si anem a altres terrenys, per exemple, en el terreny de la religió, comprovem que sants, verges, aparicions, sempre apareixen en llocs amb gent inculta, ignorant, pastorets, a Fàtima, a Lourdes. Per què? Perquè tenen el cor pur, no contaminat pel coneixement. Per això hi poden veure més enllà i tenir aquestes visions. De fet, alguna vegada ja ho hem comentat en aquest programa, el pecat original, normalment es posa l'èmfasi en la serp, la dona, etc. Però l'important és d'on és la poma, és de l'arbre del coneixement. El pecat original és voler saber.
Aquest Això és el segons pecat... la tesi de l'Església.
Evidentment, però pensa que la Bíblia és el llibre més llegit de tots els temps. O sigui que alguna influència ha tingut. Per tant, des d'un primer moment ja s'identifica la innocència, la puresa amb la ignorància. Abans vivien feliços i despreocupats en el paradís i ara de cop i volta se senten vergonya d'ells mateixos. En una autora anònima del segle XVIII ja apareix aquesta pregunta, una dona que diu, home, per què, d'on ve això de mantenir en la ignorància les dones sota l'espaciós pretext de la innocència? Però sembla que la mitologia dona bastant recolzament a aquesta qüestió. El coneixement és un risc. Recorda, múltiples mites, Faust, Ícar, Prometeu, tots ells exemplifiquen com l'afany de saber voler anar, voler volar més alt, té un preu, però un preu altíssim. L'ànima, la vida, el martiri etern. Per tant, compte, perquè això del coneixement doncs és una cosa que pot portar els seus riscos. L'Església sempre preferia que el comú de la gent fossin creients més que no pas que entenguessin la doctrina religiosa, perquè l'intent d'entendre-les podia portar a l'heretgia. El coneixement aporta beneficis, però sembla que també alguns riscos. Però Si anem a altres camps que també ens apropa el senyor Burke, veiem que en alguns casos la ignorància té un valor molt positiu. Per exemple, com representem la justícia? Doncs com una senyora amb els ulls embenats. És a dir, no pot veure i no pot conèixer, perquè això faria impossible que fos justa. La imparcialitat deriva de la ignorància. Per tant, aquí tenim un camp important en el qual la ignorància no és pas un defecte o una manca, sinó una virtut. Sense deixar el terreny de la justícia, més o menys, podríem parlar d'una ignorància doncs, de conveniència o de protecció. Davant dels riscos, millor protegir-nos. Sobre això també voldria referir una anècdota que d'una sèrie d'advocats, que normalment són nord-americanes, però aquesta em va fer gràcia un fet concret, perquè l'advocat tenia en el seu despatx penjat un salmó, dissecat, sabeu que els peixos quan moren van amb la boca molt oberta, i a sota d'aquest salmó hi havia un lema que deia: si haguessis tingut la boca tancada, ara no estaries aquí. És a dir, en boca cerrada no entren mosques, o sabia demasiado. Tot i que les dites populars també hi trobem: la veritat ens farà lliures. Ja sabem que en el món de les dites populars sempre tenim el dret i el revés. Un altre exemple ben proper a nosaltres és les declaracions del judici del procés d'alguns càrrecs polítics i policials que es van fer famosos per l'acumulació de no lo sé, no me consta, no lo recuerdo, etc. Bé, tornem al fil de la qüestió. La ignorància també pot anar per barris. També es podem considerar ignorants de forma creuada. Quan un urbanita es va a la ruralia, per exemple, al Penedès, pot considerar ignorant aquell individu que està tan lligat a la terra que no coneix l'última moda en roba casual. I, en canvi, aquest terraire doncs, potser se'l mirarà com un autèntic analfabet perquè no sap ni d'on bufa el vent, ni quin nom té, ni si porta pluja o què. Per tant, compte amb això de la ignorància i a qui atribuïm aquesta qualitat. No? Alguns aspectes de la ignorància poc, diguem-ne, ressaltats els hem comentat fins ara i alguns fins i tot semblen d'un caràcter positiu. Fem una llambregada també a la part més, diguem-ne, habitual, no? Que va lligada al vessant fosc i al menyspreu. Una de les versions més perverses seria el que es podria anomenar la ignorància programada. Per exemple, la de les companyies tabaqueres dels Estats Units, quan durant dècades, i els científics que hi treballaven a sou, van amagar i fins i tot negar els efectes nocius del tabac per la salut. Un altre dels aspectes, diguem-ne, criticables clàssics és com la ignorància de la resta de persones esdevé una font de poder per als qui saben, ja sigui en l'àmbit de la política, els negocis, la religió o el crim. És allò, aquell lema marxista tan conegut, de que l'alienació és una forma de control social. En aquesta obra que hem citat, tanmateix, es fa referència a un estudi molt poc conegut sobre la ciutat de Marsella durant la Revolució Francesa. Un estudi interessant perquè diu: el control de la definició d'ignorància per part de les elites tenia implicacions polítiques importants, ja que titllar els altres d'ignorants implicava privar-los de tenir veu en els afers de la ciutat. En aquest sentit, tots sabem, ara avui és una obvietat històrica, que el fet de mantenir les dones en una situació d'ignorància era una estratègia de domini. Poques vegades, o potser no tan sovint, es recorda que a partir d'aquí s'estableix una espècie de fal·làcia de cercle viciós, perquè aquest mantenir la dona en una situació d'ignorància es justificava pel fet de que eren unes ignorants. És a dir, no se les educava degut a la seva patent inferioritat intel·lectual. És a dir, primer prohibeixo educar-te i després et retrec que siguis una illetrada. Per tant, aquí podem arribar a una primera conclusió important. Mantenir algú o algun col·lectiu en la ignorància o titllar-lo d'ignorant té sempre un rerefons polític fonamental. perquè això acaba desembocant, inevitablement, en una disminució dels drets atribuïts a aquella persona o col·lectiu. Per això qui ocupa el lloc social des d'on s'estableix qui és ignorant i qui no és, té un lloc de poder realment molt important. Un altre dels terrenys poc explorats, però molt interessants, de terreny de la ignorància, que anomena Burke ignorància corporativa. Aquesta fa referència a com en les organitzacions la informació no circula de forma fluida, de forma correcta. Això, clar, en el cas d'una organització clandestina és positiu, però en el conjunt de les organitzacions això porta l'organització burocratitzada que parlàvem al programa anterior, pot portar problemes molt importants. La concentració de poder genera un angle mort. Els que tenen la informació necessària no tenen el poder de decidir, i els que tenen el poder de decidir no poden accedir a la informació necessària. Aquesta ignorància corporativa s'estén de les organitzacions més bàsiques, com una escola, per exemple, en la qual els problemes dels alumnes molts cops no arriben a qui haurien d'arribar per ser resolts, fins a les més grans i complexes, empreses, estats, esglésies, exèrcits. Les conseqüències poden ser desastres dels pitjors de la humanitat. Per exemple, els atacs de l'11S no van ser detectats, malgrat que els serveis d'informació dels Estats Units tenien totes les dades, però no van arribar on havien d'arribar. O un altre exemple antològic de catàstrofe deguda a la ignorància corporativa, l'explosió de la central nuclear de Txernòbil el 1986. Hi ha un altre terreny que també aborda el senyor Burke en aquesta obra, que és que habitualment mirem cap al passat amb una certa... allò, per sobre l'esquena. Els renaixentistes miraven a l'edat mitjana com una època fosca, els il·lustrats miraven els anteriors com supersticiosos i incultes. I ens diu el senyor Burke, home, potser seria més exacte i més modest, en lloc de dir que les èpoques anteriors són una època d'ignorància, dir que cada època és una època d'ignorància. I aporta tres raons. La primera és que, tot i que el coneixement global creix moltíssim, aquest coneixement no arriba al conjunt de la ciutadania. I ciutadans, en general, doncs tenen un coneixement similar al que tenien, diguem-ne, molt temps enrere. No ens podem deturar aquí, però alguna vegada hem comentat com en filosofia allò que s'ha establert d'una manera indiscutible fa 3 segles, continua avui sent ignorat per la majoria de la gent. En segon lloc, trobem que quan apareixen els sabers, quan triem alguns sabers, això comporta la pèrdua d'uns altres o la omissió d'uns altres. I aquest és un tema que tocarem, si tenim temps, ara cap al final. I, en tercer lloc, aquest és un tema més actual, estem en una època d'expansió de la informació, algú parla de l'època de l'era del coneixement, però sembla que cada vegada aquesta informació no esdevé coneixement, sinó més aviat confusió. Però, sobretot, el que podem destacar és que cada vegada al més les grans corporacions, els estats, van... diguem-ne, apropiant-se d'aquest cabal d'informació i al final resulta que sabem menys del que sabíem temps enrere. Diu, aproximadament 5 vegades més pàgines de documents classificats que no pas de nous llibres i articles a les biblioteques es produeixen als Estats Units l'any 2001. Imaginem-nos avui. Vivim en l'estat de la informació o en la societat de la ignorància? Aquí caldria afegir que la present producció cultural i fins i tot en el cas de l'edició industrial sembla que es persegueixi més aviat una finalitat que podríem dir lectoricida que no pas una altra que ens porti a ajudar-nos a pensar. Anem acabant i dèiem la importància d'allò que no sabem o no volem saber, que això doncs, tampoc no és un tema que es plantegi sovint. Per exemple, Ernest Renan, alhora un dels teòrics de la nació, tal com l'entenem avui, ens deia l'oblit és fonamental en la creació d'una nació. La investigació històrica en revelar veritats no desitjades fins i tot pot posar en perill la nacionalitat. Totes les nacions, fins i tot les més benèvoles a la pràctica posterior, s'han fundat sobre actes de violència que són, després, oblidats. aquí podríem, diguem-ne, portar damunt la taula les relacions entre Mèxic i el govern i el rei d'Espanya sobre aquesta qüestió. Un altre dia, si potser tenim temps, hi aprofundirem. Diu també Burke, una història sobre les escoles i les universitats es podria centrar en tot el que no s'ensenya. Doncs tot saber es fonamenta en una ignorància. Si ensenyem astronomia, no ensenyem astrologia, perquè l'astrologia no és una ciència, però és tan antiga o més en la història de la humanitat. En conclusió, podríem dir que hi ha una relació dialèctica entre ignorància i saber, saber i ignorància. L'un, evidentment, no és sense l'altre. Pot arribar al saber a omplir tot el buit de la ignorància? Laplace, un matemàtic de l'època de la il·lustració, de l'optimisme, ho va dir a Napoleó. Déu és una hipòtesi innecessària. D'ont la posició i velocitat de totes les partícules de l'univers i et puc predir tots els fenòmens futurs. El Big Data avui va en la mateixa línia. Sembla que ja poden predir si ens comprarem unes sabates o un ordinador. De moment, tots els fenòmens de l'univers sembla que no els poden predir. Si fem servir la metàfora habitual sobre el coneixement, que és la llum, i tornem a Nicolau de Cusa, aquell frare que ens deia que cada cop que sabem més, sabem menys, diem, nosaltres som com aquest frare amb un petit fanal que s'acosta a l'aigua. I amb aquest petit fanal veu que hi ha doncs, una massa d'aigua, allà sembla un petit llac. Clar, si augmentem el poder d'aquest fanal i fa molta més llum, potser ens adonarem que aquest petit llac no és un llac, sinó que és un oceà, i que l'oceà de la nostra ignorància no té límits.
És inabastable, no?
Bé, i ja per cloure aquest recorregut, que dic que és un recorregut molt així espigolat, de tot el contingut de l'obra. El Peter Burke també ens diu que ens parla de la credulitat, no? De com totes aquestes tècniques de manipulació, etc., són efectives perquè nosaltres som crèduls. El que ajuda a estendre la ignorància entre la ciutadania és la credulitat, que es pot definir com el fet d'ignorar tant la importància com les tècniques de la crítica. I que la credulitat prospera en situacions d'incertesa. Ara bé, i aquí sí que això és un afegit per part meva, la incertesa, li podrien dir a Burke, afortunadament, encara, és el territori indefugible en el que ens trobem tots els que prenem decisions, perquè tots som ignorants respecte al nostre futur.
Pere Martí, moltes gràcies, com sempre un plaer. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.